tot costa.
Un cop vista la incompareixença del Getafe contra l'Atlètic de Madrid i de saber que el València rebrà el Barça amb rotacions, es fa evident que la Copa mola, llevat que t'estigui jugant al descens. Això sí, Mestalla estarà ple i sempre és un camp hostil.
Pala Shooter, la marca catalana fabricant de pales de pàdel i pickleball, patrocina en el Tot Costa.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
D'aquest dimecres 5 de febrer de 2025, vespre nit de Copa i vigília del València-Barça, el partit que tancarà els quarts de final d'aquesta Copa del Rei. Sònia Gelmà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què ens expliques?
Doncs, com dius, que el Barça jugarà demà al camp del València i ho farà amb Szczęsny a la porteria. Avui Flick ha confirmat la seva titularitat també demà, per tant, també la Copa pel porter polonès del Barça. Ho farà sense Gavi, encara no recuperat del cop al cap que va rebre, que es va provocar ell mateix, podríem dir, perquè va xocar amb un rival. No hi serà, si que hi serà en principi Dani Olmo. Per cert, que Flick se li ha preguntat òbviament per les queixes arbitrals del Madrid i ha dit que no comparteix aquesta manera de fer les coses. La carta del Madrid continua sent motiu de comentari. Piqué ha parlat avui en un acte a Madrid, opina que és una cortina de fum i que ho porten fent 120 anys.
Des de Kevin Roldán, Piqué no veia una piscina tan clara per saltar-hi.
I també s'hi ha pronunciat el pròxim rival dels blancs en el derbi madrileny. L'Atlètic de Madrid s'ha sentit convidat.
Sí. Home, jugant contra ells dissabte.
Exacte. Potser. També ha jugat les seves cartes a les seves xarxes. S'ha fet una pregunta retòrica a la RAE, a la Real Acadèmia de la Llengua Espanyola, i deia el seu tuit: ens podeu ajudar amb els matisos dels següents verbs? Us els llegeixo en castellà. Presionar, amedrentar, intimidar, coaccionar, atemorizar, influir, imponer. Es preguntava l'Atleti de Madrid que potser creu que li pot resultar útil aquesta setmana saber...
He vist tuits més enginyosos, també, t'ho diré.
No t'agrada. Per exemple, el cartell de promoció del partit d'aquest vespre entre el Leganés i el Madrid.
El Leganés normalment, no sé quin cartell és, però normalment hi juguen força amb això i són punyateros.
Espera't que te'l llegiré textualment, però jugava amb la paraula bar. D'un partidor bàrbaro, una cosa d'aquest estil, però vaja, ara anem a buscar les xarxes del Leganés i ho trobarem ràpid perquè ha tingut prou èxit. Era d'ahir aquest cartell. Partidor bàrbaro. Mira, sí, l'havia clavat bastant. Amb B baixa de bar.
Molt bé.
Jugant també oportunament sempre al Leganés. Bé, aquesta vespre és aquest partit i arriba al Madrid amb 5 baixes: Alaba, Militao, Rüdiger, Mbappé i Bellingham.
Hi ha curiositat i n'estarem pendents, evidentment, per saber quin eix de la defensa treu Ancelotti ara que se li han lesionat tots els centrals del primer equip.
El Girona han presentat aquest migdia el migcampista brasiler Artur Melo, que arriba cedit per la Juve fins a final de temporada, i també avui Quique Carcel ha fet balanç d'aquest mercat invernal. Ha relatat l'estrès de l'últim dia d'aquest mercat, quan van rebre una oferta per John Solís, fet que a més va generar tensió amb Mitchell. Finalment van acordar que no sortís el jugador, però després el sentirem.
Ja és ben curiós que la primera tensió coneguda entre Quique Carcel i Mitchell sigui a tomb de John Solís. Ja el futbol no deixa de sorprendre dia a dia. Després, amb el Solà, repassarem què s'ha dit en aquesta roda de premsa.
Era una oferta del Porto, que just havia perdut Nico i pensava
que tenia diners,
que podia ser un bon recanvi, sí. Avui s'ha celebrat la tercera jornada del judici pel cas Rubiales. Rafael del Amo, exresponsable del femení a la Federació Espanyola de Futbol, ha admès que van intentar pressionar Hermoso i el seu entorn perquè tragués importància al petó. També ha declarat el germà de Jennifer Hermoso, que ha relatat tal qual la conversa que va mantenir a l'avió amb Jorge Vilda, seleccionador espanyol, i si allò no és coacció, que ens ho expliquin. En bàsquet, triple presència.
No ha declarat encara Johan Vilda, no?
No encara. Continua, és un dels jutjats, però no ha declarat. De fet, encara queda Vilda. Queda Rubiales, queden parts interessants encara d'aquest judici. En bàsquet, triple presència catalana a Europa. El Barça necessita trencar la ratxa negativa rebent el Maccabi avui a la 25a jornada de l'Eurolliga. El partit comença a 2:15 del vespre.
Abans que arrenqui, passarem pel Palau amb l'última hora i l'Ernest Macià.
I a 9:15, el Manresa rep el Tenerife a la Champions de la FIBA amb el lideratge en joc. Avui també l'Eurocup, partit intrascendent de la penya a l'Olímpic contra el Başakşehir turc. També hi ha Champions masculina de waterpolo. L'Atlètic Barceloneta visita la piscina del vigent campió, el Ferencváros hongarès, a les 8 del vespre. En tenis, Badosa ha perdut els vuitens de final del torneig d'Abu Dhabi per 6-4 i 6-1 davant la txeca Linda Noskova. En handbol, l'extrem del Barça, Hampus Bain, no continuarà al Barça la pròxima temporada. M'he inventat una mica el nom, sí, sí. No? Hampus Bane. El suec acaba contracte...
Bane
era el de Batman. Si he tingut el dubte, Bane no continuarà al Barça la pròxima temporada. He vist la mirada de Salmurri i ja he tingut clar que m'havia equivocat. El suec acaba contracte el 30 de juny. I en motor, avui s'ha estrenat Marc Márquez amb Ducati. El Tro de Cervera ha marcat el segon registre a la primera jornada dels testos oficials de pretemporada a Malàisia. El campió del món, Jorge Martín, ha caigut i haurà d'abandonar.
Una primera jornada de test que analitzarem amb el Damià Aguilar i també hem quedat amb la Berta Avellán, la guanyadora del trial indoor de Barcelona d'aquest cap de setmana, i diu el Damià que favorita per guanyar el Mundial de Trial Indoor, que de moment només consta de 3 proves, però també el Mundial a l'aire lliure. Aquest és el mapa esportiu d'aquest dimecres, que té una pregunta per la nostra audiència.
Avui us preguntem quin dels dos partits d'aquesta setmana us sembla prioritari. El València a la Copa, demà, per tant, o el Sevilla a la Lliga, diumenge. Quin partit d'aquesta setmana us sembla prioritari? O, bàsicament, on faria les rotacions o què us importa més perdre. Bé, sí. Podeu votar l'enquesta que tenim penjada tant a Twitter com a Instagram i dir-hi la vostra a qualsevol de les nostres xarxes socials.
Des d'ara i fins a les 9, sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @TotCosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607-0709-28. 607-0709-28.
Senyor Gerard Tautet, bona tarda.
Bona tarda.
Tot bé?
Molt bé, sí.
Sí. Mig somriure...
Sí, sí. No, és que estic encara pensant en aquesta pronunciació de la Sònia i...
Home, no era fàcil.
S'ha de dir,
en defensa de la Sònia...
De manera natural.
S'ha de dir que no era fàcil.
Que vinguis... No, vinguis
no era gens fàcil. Només es pronuncia tal com s'escriu. No era fàcil, no?
Ja, però la
temptació... Saps quan veus un davanter que va sol i dius aquesta la falla?
La temptació...
No és directa, no.
La temptació de dir Wayne hi era. Això no sigueu dolents.
No s'equivoca mai, tu. No passa res, no passa res.
Senyor Sergi Soler, bona tarda.
Bona tarda.
Tot bé?
Sí, home. Sí.
Va anar bé la gala del Mundo,
sí,
Deportiu.
Sí, molt bé.
Vas fer un àlbum guapo, eh?
Descomunal Rafa Nadal, number one, a tot arreu, fent-se fotos, no se'n va fer 300, va ser brutal, i jugadors al Barça, i 6 jugadors al Barça, l'Aitana, la Cata, 8 en total, no està mal.
Molt bé.
Sí.
Sonarà bona la gent del Mundo Deportivo. Lady Gemarrero, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tot bé?
Sí, no em queixo. Perfecte. Més o menys.
Caram, sembles Miguel Rico ja. No,
no,
depèn,
bueno,
preguntis.
Una mica de mal de cap, perquè hi ha obres al pis de sota i és terrible.
Sí, sí, certament.
Terrible.
Solidaritat.
El soroll és... O sea, m'estan tornant boja.
Ens solidaritzem amb la Gemma i amb tothom que tingui obres a la vora.
La tarda avui explicava que va anar a Olesa de Montserrat a una casa amb obres, el Dia Mundial de la Ràdio, que nosaltres, per cert, ja ho vam explicar ahir, que anàvem a Mataró, ells van a una casa amb obres a parlar una mica del procés, de les obres, d'una tertúlia amb paletes...
Pararan,
perquè
si no, ja et digo jo que...
Home, suposo que en el moment del programa no
seria impossible.
Estaran allà picant durant les 3 hores, vull pensar.
Ara que dius això, podríem haver-lo anat a fer al Camp Nou.
Ah, mira, no, des del Camp Nou no ens, bàsicament no ens van convidar.
Ens falta, això també és veritat, ens falta aquell punt de que té la Carot.
Per cert, que tenim l'11 del Madrid,
i ja?
Tenies molta curiositat de saber,
sí,
11 oficial. Asensio i Jacobo són els centrals del Madrid avui.
Més o menys és el que
Valverde
va...
lateral dret, Mendy lateral esquerra.
Ui, ui, ui.
Una defensa...
Creus que és el que farà...
Després ho comentem. Sí, sí. Deixeu-me passar per Lleida un moment, perquè avui hi ha una cita que jo diria que és històrica. Si juga un AEM Barça de semifinals de la Copa Catalunya femenina i el partit no es juga a l'escenari habitual de l'AEM, sinó que s'ha obert el camp d'esports. Allà hi tenim l'Isaac Vilalta. Isaac, bona tarda.
Què tal? Bona tarda a tots.
Com ha començat això?
Mira, d'entrada amb retard, m'apuntaven que faltava l'ambulància, amb 7-8 minuts de retard ha començat aquest partit, amb el Barça dominant en l'aspecte ofensiu, i l'AEM, que és un equip que defensa molt i que defensa molt bé, més a més, l'equip de Rubén López, doncs de moment tancat al darrere. Ara hi ha un córner favorable al Barça, punta esquerra de l'atac, i com deies, juga al camp d'esports, i... jo crec que aquí l'adjectiu històric no hi queda del tot malament, perquè jo calculo que amb el que estic veient des de la nostra posició, unes 10.000 persones, uns 10.000 aficionats probablement estan aquí omplint el camp d'esports.
No s'hi havia jugat mai, un partit femení al camp d'esports, o sí?
L'AEM no, però des de l'any 89 que no juga cap partit, un partit de Copa l'any 89 aquí al camp d'esports. L'AEM sí que és la primera vegada, en la primera ocasió que juga aquí, però realment, és cert, ahir apuntaven que s'havien venut unes 5.000 entrades, s'ha convidat a escoles i a clubs d'aquí de la demarcació de Lleida, des del club, que per cert enceten l'any del centenari, volien que això fos una festa del futbol, l'AEM, que és un referent en categories femenines, i realment la resposta ha estat excepcional.
I els aficionats que s'hi hagin acostat fins al camp d'esports, més enllà de veure el seu equip, l'AEM Lleida, també Pere Romeu ha introduït, hi ha algunes jugadores importants, algunes de les millors jugadores del món al camp,
Sí. És cert que hi ha jugadores importants que s'han quedat a casa. Mira, la llista de les que no venen convocades són Paredes, Mapi, Salma, Hansen, Alexia, Catacoll i Aitana. I els 11, ràpidament, el de l'AEM, Mont, defensa de 4, amb Loba, Tic, Vero, Meri, al mig del caminer, Ransans, amb Ebe, Marina i Abril, mitja punta, Mariajo, la capitana, en punta, al Barça. Gemma Font a la porteria. A la defensa, els laterals, Ona Batlle i Rolfo. A l'eix de la defensa, Marta Torrejón i Judit Pujols. I aneu apuntant, mig del camp, Engen, com a referència. Per davant seu, Alba Caño i Sherten Leib. I en punta, a la banda dreta, Ona Baradat. A l'esquerra, Cèlia Segura. I com a jugadora referència pel gol, Eva Pajor. A destacar, ho haureu notat, dues lleidatanes. Molt bé, Pere Romeu, fent jugar Ona Baradat i Alba Caño, dues lleidatanes, Puiggròs i t'ho diré, cantant, i el Rosselló, que està aquí a 15 minuts, Ona Baradà, que és d'aquí del Rosselló, molt a prop del camp d'esports.
Molt bé, doncs festa total al camp d'esports, amb gairebé 10.000 espectadors, ens explica...
Espera, perquè va arribant gent, és que els accessos constantment estan arribant gent. Jo no recordo un partit aquí al camp d'esports amb tants aficionats, No tenim dades oficials, però de moment això té pinta a històric, com us deia.
Molt bé, doncs perfecte que així sigui, i ara veurem com avança el partit, un partit on evidentment el Barça juga amb un equip molt lluny del seu equip habitual, però que, per exemple, ens explicava l'Isaac, la davantera centre i les dues laterals podrien ser tranquil·lament les de la final de la Champions. Isaac, anem tornant al camp d'esports. Fins ara.
Fins ara.
Un cel estès, que avui m'has fet riure i no me'n record de te. Sa casa té vidres, t'han d'estar nets i no només paràs.
Tot costa.
Amb calma, calma, gaudim de la vida encara que sigui així d'efímera, efímera. Amb calma, calma, gaudim de la vida encara que sigui així d'efímera.
Amb la calma, el Salva Pou avui ha triat roba estesa en aquest tema, en col·laboració amb Antònia Font, perquè roba estesa també plega. Aquest pas, entre oques... Sí, entre oques grasses, ara roba estesa, ara sona qui més ha dit que plegava últimament. Stay home, vaja, al final, efectivament, hauré de cantar jo.
Soni tu el tot i la tota.
Mira,
no ho veig.
Format Pimpinela.
Jo tampoc,
no,
jo
no
tampoc
ho veig.
Ho veus?
No.
Em costaria molt.
Sí, doncs has de venir una tarda tota la redacció i comences a veure.
A la redacció s'ha de dir que un dels dos presentadors d'aquest programa canta i no sóc jo.
Tinc un repertori variat que abarca des de Julio Iglesias a Peter Sellers.
Sí, sí, sí.
Ja sabeu,
jo vindré una mica abans i pujaré la ràdio.
Afortunadament, això només passa en les tardes ocioses de Costa i últimament en té poques, de tardes ocioses.
Això és cert.
Que hi hagi feina, doncs. Afortunadament, que hi hagi feina.
Va, partem l'oci i entrem en matèria. Demà a les 9, el València i el Barça jugaran a Mestalla l'últim dels partits dels quarts de final de la Copa del Rei. Ahir ja es van estrenar amb la victòria sobradíssima de l'Atlètic de Madrid sobre el Getafe. Avui juga el Madrid a Leganés, com ja hem explicat, i quedaran per demà l'Osasuna Reial Societat, crec que ho dic bé, i no, al revés, Reial Societat o Osasuna, ho deia malament, i el València-Barça. Ramon Salmurri, oficialment saludat, bona tarda.
Què tal, bona tarda?
Avui, naturalment, ha parlat el bo d'en Hansi Flick.
Sí, a veure, amb algunes qüestions damunt la taula, i una primera, que és a tom d'aquest comunicat que ha fet el Reial Madrid, i una mica saber quina era la resposta que tenia l'entrenador del Barça. En Flick passen dues coses. D'un costat sabem que ell normalment no li agrada parlar dels àrbitres, és la persona que va dir no vull excuses, no hi ha excuses, però també sabem de portes endins que Hansi Flick ha passat episodis de certa escalfor amb el tema arbitral, sobretot quan va ser sancionat dos partits, o amb el tema del penal de Robert Lewandowski, fins i tot ha trobat...
El gol anul·lat
de Lewandowski, el peu de pallasso de Lewandowski. Sí. O fins i tot ha trobat en certs moments que el club no s'implicava prou...
I la premsa.
I la premsa, sí senyor. Sí senyor, ho va explicar la IA al Barça reservat. Diguem-ne, en la gestió del tema arbitral. Per tant, era interessant saber què en pensava.
A veure què passava avui, si fugia d'estudi o si...
I crec que Flick ha estat prou hàbil a nivell comunicatiu com per dir sense dir.
To be honest, I don't want to say anything about this. Okay? This is their choice.
Si sóc sincer, no vull parlar d'això. Ells han decidit fer-ho així. Nosaltres no fem així les coses. No busquem excuses. Així fem les coses. Tots els clubs i entrenadors tenen motius per queixar-se, per dir alguna cosa al respecte. Som humans, ens equivoquem. Jo m'equivoco, tu t'equivoques. Els àrbitres tenen una feina molt dura i hem de tenir cura d'ells perquè la situació no és fàcil.
Take care about him, about them, because it's not easy, this situation.
Que comprensiu avui, perquè no ho fa tant, no era tan comprensiu en la labor arbitral.
Certament.
Això és com sempre.
Una mica més que el seu president. En tot cas, ens guardarem aquesta carpeta arbitral, perquè després hem d'escoltar Piqué i posar una mica de salsa al tema.
Ha fet un altre tuit l'Atlètic de Madrid.
Un altre tuit no ha fet?
Sí. Amb dibuixets i tot.
Amb dibuixets. Ara ho revisem.
És molt divertit tot això.
De seguida i dedicarem l'estona que us vingui de gust, però centrant-nos en el València-Barça de demà, hem de saber, per exemple, que Gavi no hi serà.
Sí, exactament. Gavi no hi serà, sí que hi serà Dani Olmo, jugarà la segona part. Ara escoltarem un document d'Olmo, però avui, escoltant Hansi Flick, em queda molt clar que, diguem-ne, que està molt preocupat perquè no veu aquest partit per sol o per si mateix, sinó que l'agrupa en aquest i el partit de diumenge, perquè a més l'equip juga demà a les 9 de la nit, arribaran molt a la casa, ha insistit dues vegades a la roda de premsa en aquesta idea, l'endemà ja és dia gairebé mort i el següent recuperació i que no té temps, és a dir, no pot preparar, i per tant planteja no aquest partit sol en si mateix, sinó com un bloc de dos partits. Per tant, hi haurà rotacions i ha subratllat això sí, que demà no guanyes un títol, però sí que el pots perdre i que no li interessa. Gavi avui ha fet entrenament específic i, seguint el protocol, no jugarà demà, i en canvi sí que ho farà Dani Olmo, que jugarà a la segona meitat. I de Dani Olmo ja sabem que Hansi Flick és un entrenador que, en tema de lesions musculars, acostuma a deixar-se portar per la prudència, que no vol arriscar mai gens ni mica. I crec que en el cas de Dani Olmo fins i tot anem una mica més enllà, perquè avui Flick ha fet una reflexió parlant de la figura de Dani Olmo que crec que admet un cert grau de, no sé si preocupació, però sí de subratllar la debilitat física que pugui patir en certs moments Dani Olmo.
But at the end we have to take care about him because his injury...
Hem de tenir cura d'ell. No sé quantes lesions ha patit, però el perdem sovint. Volem mantenir-lo en joc, així que tindrà a veure amb les càrregues. Hem de cuidar-lo. Hem d'estar atents a com se sent i adaptar aquesta mena de coses. Voldríem tenir-lo a cada partit, perquè és molt important per a nosaltres.
We can have him in every match, so it's very important for us.
És interessant aquest document perquè, d'una banda, revela una evidència, que és que el Barça està, i Flick estan preocupats perquè fins ara Dani Olmo ha confirmat la seva condició de jugador de vidre, i és interessant veure o confirmar que cada cosa és un món. En Pedri ens explicava el mateix Flick fa uns dies que la solució que han trobat és que jugui cada dia, i en canvi amb Dani Olmo, de moment, fins a nova solució, l'única manera de funcionar és amb compte, i m'imagino, vaja, pel que he escoltat ara sembla bastant clar que demà no serà titular i que jugarà una estona, i que els partits que jugui una mica com s'estava fent fins ara, que bastant a compte gotes a risc de tornar-te a la càrrega.
Jo crec que també hi ha un canvi. Olmo ve de treballar d'una manera a Leipzig que ja patia lesions musculars,
sí,
també,
sí.
Per tant, aquí treballes d'una altra manera. Bueno, que s'ha d'anar amb compte és un fet, i la sensació de les paraules de Flick és que sí, que ho ha dit, no? Fins i tot ha dit no sé quantes vegades l'hem perdut, però el volem tenir més amb nosaltres. Per tant, és un fet que hi dona rellevància seguríssima a cuidar-lo, i segur que muscularment o a nivell de càrregues ho trobaran bé. En Pedri és diferent, perquè en Pedri ja va tenir unes lesions importants. Jo penso que ell ha canviat la manera de treballar, també li han canviat des del club. El club ha incorporat gent nova també i treballen d'una altra manera. No és que jugui tots els partits, que sí, que també li va bé, però hi haurà algun moment que haurà de descansar Pedri també. O sigui que l'esperit a nivell competitiu...
Tal
sí.
Com ho va explicar Flick, i fins sí. Ara per com van els esdeveniments, no ho sembla.
No, i és una magnífica notícia.
Sí, sí,
entenc
sí.
Que algun dia... O sigui, ja,
però, que, no, el tema és que no el descans ve per darrere, en Pedri. Saps? Que se li dona molta continuïtat, que no se li talli el ritme, però que se li treuen minuts des del
clar,
darrere.
Minuts 60.
Però el que interpreto que vol dir el Gerard és que en condicions normals per qualsevol jugador del món que tingués la càrrega de minuts que porta Pedri, demà no jugaria.
I probablement és ara mateix... Salmo, no? Serà titular, però
ja.
No descartem que el 60, que és el
que és
minut
estrany,
clàssic,
que...
fora.
Perquè ara sabem quina és la manera de funcionar del Barça, i escolta, està funcionant, que facin el que vulguin, però que en condicions normals és un partit que Pedri no jugaria. Porta 80.000 partits.
Sí. Completament d'acord.
Doncs, com que funciona jugant-los tots, que els jugui tots. Si li han de posar un amistós en setmana neta, que li posi.
Si funciona, doncs perquè toca res. De totes maneres, a mi m'agradaria algun dia, si el jugador vol, és clar, que Olmo contés com ha sigut per ell tot el procés de si està escrit, si no, perquè es va lesionar just després, es va lesionar en el partit contra el Real Madrid. I jo sospito que de alguna...
No deu ajudar, està clar.
No.
Però, clar, no. Si no s'hagués lesionat a la primera part de temporada, diries... L'ha afectat, jo estic d'acord amb tu que... No ajuda,
però
clar...
No dic que sigui per això, però...
No és una aia, és una ceba.
Crec que és un factor més a tenir en compte, i tant de bo algun dia Olmo explique pues, com l'ha passat.
Ja et vaig dir que Dani Olmo tenia una mica la sensació que el paper de jugador de vidre no era gaire just, perquè sí que és veritat que hi ha la sensació que tot sovint no es pot comptar amb ell, però hi afegia aquests partits que s'ha perdut entre inscripcions i tal.
Ja, no, aquests no li compto, però...
No, els comptem, però sí que és veritat que és un jugador discontinu, no és un jugador...
Totalment, però és que no és que ho digui jo, que podries dir no en tens ni punyetera idea, i tindries raó, però és que el seu entrenador avui ha vingut a dir que és un jugador de vidre i que s'ha d'anar amb compte amb ell, i no passa... Bé, sí que passa, però vull dir que és que no en té la culpa ningú.
Si no em falla la memòria, només ha jugat un partit sencer tota la temporada, no?
Podria ser.
O dos, com a màxim.
Sí.
I aquell jugador que va començar com un tir.
Però a mi això no em sembla malament, ni preocupant. Si tu tens un jugador que per protegir-lo tens 60-70 minuts de rang, ja em sembla bé. El problema és que ni així no et garanteixes.
Un parell o tres de caigudes, no?
Bé, doncs demà suposo que veurem una estoneta a Dani Olmo. Ja us ha explicat el Salmo que no veurem Gavi encara ranquejant de la trompada l'altre dia al cap. I a la porteria no veurem Iñaki Peña, tot i que si m'haguessin dit que fes una aposta, no ho faig mai, jo hauria apostat que jugava demà.
Sí, 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 ha estat molt, molt clar i contundent Hansi Flick. Diguem-ne que la sospita podia ser que, tenint en compte que era un partit de Copa, doncs rotés a la porteria, però ha deixat molt clar que no, que jugarà Stenzne, i a més ho ha justificat.
We chose it because of the personality of Tech and of course
l'hem triat per la personalitat de Stenzne, el seu estil, la forma com fa de porter, la seva manera de fer estan en bé, el seu estil. Els dos són grans porters i els nostres joves talents també ho estan fent bé. Aquesta ha estat la nostra decisió i seguim endavant amb ella. No té a veure amb Stenzne o amb Iñaki, té a veure amb l'equip i sempre decidim el millor per l'equip i així vull fer-ho.
This is the way I want to do it.
A veure, sobre el tema de la porteria, jo crec que queda clar que no hi ha un tema d'Iñaki Peña que hagi fet cap cosa malament. Crec que senzillament l'entrenador considera que Stenzne és millor i aposta per Stenzne. I com que ve després de molts partits fora, doncs ja li va bé donar-li aquest rodatge. Però sí que he anat a mirar una mica la cronologia dels fets perquè a mi em crida una mica l'atenció. A veure, Iñaki Peña era el porter titular, d'acord? I Stenzne juga el dia 4 de gener en Copa contra el Barbastre. Aleshores s'interpreta com, ara sí, un canvi en la Copa pel segon porter. Després ve la Supercopa i l'Afer Supercopa. Juga la semifinal el dia 8 contra l'Atlètic de Bilbao amb el retard d'Iñaki Peña i 4 dies després contra el Madrid, ja amb Iñaki Peña ben
complert en teoria el càstig.
Torna a jugar a Stenzne, que és quan és expulsat i sancionat. El següent partit, 3 dies després del clàssic a la final de Copa, el dia 15, contra el Betis, Stenzne està sancionat per l'expulsió que ha vist i juga Iñaki Peña. Però, 3 dies després, el dia 18, partit de Lliga, Stenzne ja ha fet net de la sanció, partit a camp del Getafe, i juga Iñaki Peña. A partir d'allà és quan es produeix el canvi de manera definitiva a la porteria.
Perquè el partit després de Getafe és Benfica, ja?
Sí.
I és el primer, ara ja de seguit, que juga...
Des d'aleshores tot és Stenzne.
Que tampoc és que sigui molt lluït, exceptuant la no, de final, no?
De lluït, Stenzne encara no n'ha fet cap. Segur que arribarà, perquè té molta
potser
personalitat.
Potser amb la perspectiva hi veurem la lògica, eh? Però, en general, tota la gestió de la porteria costa veure la lògica.
Bueno, normalment senzill, ell creu.
Això ja ha quedat clar, però
per què el dia del Getafe torna a jugar Iñaki Peña?
No ho sé, no? És que,
he començat per aquí, el tema és que
a l'entrenador li agrada més Stenzne.
A veure, quan es lesiona Ter Stegen van a buscar un senyor retirat. Senyal que el que tenien no se n'enfiaven del tot. Almenys els que tenien també.
Però és que se'n va fiar durant 3 mesos i ara ja no el veu ni per la Copa.
No.
És que
No és la lectura, no el veu ni per la Copa, no. Li vol donar continuïtat al que ell creu que és el correcte.
Perquè si té mancances l'altre, que veu que té mancances.
Mireu cap a... Jo soc un entrenador que aposto perquè aporti i li donaré el màxim de partits si és possible.
Però...
Imagino perquè encara creu que necessita rodatge, d'acord.
Que no el tornin a expulsar perquè Iñaki Peña haurà de sortir amb un psicòleg al camp.
No,
sí, però... Perdó, però Iñaki Peña, o sigui, metafòricament, dius, està mort i ja estava mort d'abans, diguem-ne. O sigui, jo no crec que ara el matis.
No.
Home, però com a mínim, si li deixes una competició, potser és per mínimament motivar.
Jo crec que en el moment en el porter titular del Barça i li han tret això...
En el moment que el club va buscar un porter la setmana següent de que Ter Stegen es lesioni, ho has de veure que...
Sí, però ell...
Llavors arriba i arriba Chesney com arriba.
Però ell d'entrada argumenta que ell no va buscar un porter titular, sinó algú per no haver de jugar amb Estralaga o Cochen, perquè no els considera porters encara fets. I després els fets donen suport a aquest argument. I a partir d'aquí arriba un punt que jo estic d'acord amb tu, que és que ho he dit mil vegades, el càrrec de porter és un càrrec de confiança i l'entrenador ha de posar el que es cregui més. El que sí és indiscutible, com ara explicava el Salmo, és que la successió de fets és incoherent, és incongruent.
L'únic desquadre és el dia de
la Lliga contra el Getafe.
És l'únic que
aquí... A mi el que em sorprèn és que quan faci el sorpasso no el mantingui. Hi va haver aquest, però és l'únic.
I que el sorpasso, aparentment, com a mínim la versió oficial, és que vingui per un retard de l'altre.
No, jo crec que el sorpasso ja venia del dia d'abans de la Copa.
Ha sigut alguna altra cosa, Jordi, és igual.
Això ja va ser una bona excusa.
Voleu dir que contra l'Atlètic Club si no, encara que hagués, no hagués fet tard Iñaki Peña, hauria jugat Stenson igual.
No, no potser sé, hauria no. estat més tard, però potser que tard, però hauria jugat Stenson.
Molt bé, bueno, no hi donarem més voltes ja, perquè n'hem donat...
És que Flicus ho ha dit ja unes quantes vegades.
Sí, cada vegada que
però això també ho va dir Iñaki Peña.
Ets
número 1 fins que deixes de ser-ho.
Sí.
Vaja, entenc jo, que va per rendiment, perdona, Gemma.
No, que el final del tall d'avui és lo de is the way I want to do it.
Que sí, que sí. No, no, i només...
Sí, sí, evidentment és la seva manera.
No? Sí, jo diria que ha arribat un punt, jo no comparteixo la decisió, però naturalment l'ha de prendre l'entrenador. Però sí que és veritat que tota la successió de fets és un punt estranya, però escolta, al final el cap se'l jugarà ell amb el porter que triï ell.
Si no hi ha cap contratemps, Chesney jugarà tots els partits aquí a final de temporada.
Bé, potser si agafa més rodatge i tal, doncs...
Home, amb una semifinal contra segons quin equip d'entitat ja no me'l veig canviant.
No, clar, per això, que ja no canviarà.
Bé, home, potser som campions de Lliga, 5 jornades del final...
Sí,
i
després... això no compta.
Sí.
Molt bé.
3 té...
Llavors és quan...
Pessimistes, per què no?
Quan guanyem la Lliga 5 jornades abans, si jo fos Iñaki Peña, arribaria tard sistemàticament a les reunions, ja t'ho dic ara. En fi, que així és com està la situació a la porteria del Barça, que Flick ha anunciat rotacions, veiem quines intuïm.
Lotto Hansi.
Vinga, va, hi ha una que no serà de rotació, que és a la porteria, ja ha quedat prou clar. Chesney a la porteria i a partir d'aquí. En defensa, quin és el vostre lateral dret?
Koundé.
Koundé. Víctor Ford.
Jo m'apunto amb tu, Héctor Ford.
T'apuntes ara, eh?
Sí, vol dir que no.
M'apunto ara, li estic preguntant, m'apunto. Sí, sí.
No hem tingut temps.
Araujo, Eric és la meva parella centrals, amb Ford i Gerard Martín als laterals.
Compro.
Mig del camp. El meu és Casado. Heu dit que veieu molt clar Pedri demà titular, però jo he posat Casado, Fermín, Frenkie de Jong.
Jo Casado, Fermín, Pedri.
No, jo deia que el veig molt clar perquè per és que ho juga sí. tot. I el sí. poso perquè no m'equivocaré en Pedri, m'equivocaré en altres coses, però en Pedri no.
I aleshores el teu mig?
El meu mig del camp, De Jong, Fermín, Pedri.
De Jong, Fermín, Pedri, que és el mateix del Sergi i de la...
Casado, Fermín, Pedri.
Casado, Fermín, Pedri. No tu deixes, descanses, fas descansar Frenkie de Jong.
És veritat que Casado últimament ha jugat poc, perquè l'altre dia
sí,
no va jugar la segona part.
Sí, però el descans.
I el partit anterior contra l'Atalanta...
Sí, però ara que veu que Frenkie de Jong està agafant una mica el ritme, segurament li donarà també la titularitat.
Sí, els jugadors que els donem ritme els posem a tots els partits.
Mira, Stenchner.
I... Casado, Fermín, el de la Gemma.
Casado, Fermín, Pedri. Bé, doncs veurem, perquè hi ha varietat en aquest mig del camp. Jo ja no recordo qui ha apostat per aquí, per tant, demà encertarem tots. I al davant ha anunciat rotacions, i això vol dir que la Minya me'l descansarà? Algú no. el fa descansar?
Jo el deixo a la banqueta.
Jo el tinc a l'11.
Jo el deixo a Lewandowski.
Jo a l'11.
No, avui ha provat, segons ha dit el Ferran Martínez del diari, ha provat en Ferran en lloc de Lewandowski. Que ja és el que va fer el sí. dia del partit de Lliga, no?
Jo tinc Lamin, Ferran,
més,
Rafinha...
A més, amb el tema del cansanç, que no tinguis per què no es queden a dormir.
Olmo jugarà la segona meitat. Suposo sí, que el 60 serà el canvi per tant.
Exacte.
Jo tinc Pablo Torre, en lloc de Lamin.
Pablo Torre? No, jo Ferran de fals nou.
Sí, sí, això també.
Amb Lamin i Rafinha tens tu.
Sí, amb Lamin i Rafinha.
Aquesta és la meva davantera, del Sergi i
Ferran.
Jo tinc Pablo Torre, Ferran i Rafinha.
Ah, o sigui, tu no tens ni Lamin ni
Lewandowski. No. Bé, és que...
Tu, Jordi, rotes bastant demà, eh?
Tu tens clara la pregunta de quin dels dos partits sí. d'aquesta setmana
tens
prioritzes.
Tens clara la resposta. A veure, no m'atreveixo a...
L'important és el de demà, eh?
Ah, sí?
Desenganyeu-vos, eh?
Ara ho debatrem.
Demà ho veurem.
Abans, deixa'm passar per Lleida. Isaac ha marcat el Barça.
Sí, s'avança el Barça, gol d'Eva Pajor, probablement la primera jugada de l'equip de Pere Romeu, que aconsegueixen triangular bé des del darrere. Ha començat amb Gemma Font, trencant línies, amb Judit Pujols, Schertenleib, que ha rebut sol a zona de 3 quarts i la seva assistència llarga. Pajor, que per velocitat ha guanyat les centrals de l'AEM, amb la cama esquerra, amb comoditat, ha superat Mont. S'avança el Barça, 0-1, al 24 de la primera, ara estem al 26 d'aquest primer temps, guanya el Barça i m'haureu d'ajudar, perquè ha seguit arribant gent. Jo calculo que estem al voltant dels 13-14 mil aficionats aquí al Camp d'Esports, que no sé si quina capacitat té el Johan, però més enllà dels partits que s'hagin pogut jugar al Camp Nou o...
Sí, clar, aquí competiu amb el Camp Nou i amb Montjuïc i evidentment sí. no hi arribarem, però vaja, per ser...
Fora de Barcelona deu ser el partit de femení amb més assistència de públic, segur.
Quina xifra has dit?
Jo calculo... A veure, el Camp d'Esports són 15, capacitat per 15.000 aficionats. Calculo que estem entre 13 i 14.000, més a prop dels 14.
Home, aquí a Catalunya segur. Sí, sí. A l'estat espanyol no, però aquí a Catalunya segur.
Molt bé, doncs guanya el Barça, però m'atreviria a dir que el més important... Vaja, sens dubte el més important és la gran assistència que està tenint aquest partit al Camp d'Esports. Fins ara, Isaac.
Fins ara.
Saps qui és?
El Gerard Tautet, no sé qui és.
I cosa que...
És increïble.
Té un molt de la teva poca...
Et sona d'alguna cosa? Billie Eilish?
L'últim CD de Billie Eilish, escolteu-lo, sisplau. Aquí faig una crida. És boníssim tot el CD.
De Billie Eilish només em sona aquella cançó. Do!
Bueno, don, com?
A veure, espera,
un
moment.
No és que cantes
un
moment, no?
A veure.
No ho tornaré. No ho tornaré a fer. Ens esperen a València. Deixeu-me dir que si el Barça farà rotacions, o imaginem que farà rotacions, el València més. És baixa d'entrada Hugo Duro, el davanter centre. Avui Corberán ha explicat que Javi Guerra i Barrenetxea no estan lesionats, però tampoc al 100%, per tant pinta que no jugaran demà d'inici. Ha treballat amb una defensa de 5 en l'entrenament d'avui, cosa que té sentit després del 7-1 de Montjuïc. I explica d'aquesta manera tan eufemística que demà farà un 11 molt poc habitual, perquè té clar que la prioritat és la permanència.
Más que rotaciones, para mí es... Tenemos claro los recursos para mí disponibles por posibilidades reales para esta competición y voy a utilizar esos jugadores para ser competitivos cada partido en función de cómo llegan al estado, en función del partido que tienes, de la inmediatez también del siguiente partido, tomar las decisiones que nos permiten ser el equipo más competitivo posible utilizando los recursos que se requieren. Jugarán todos los jugadores del primer equipo, no va a haber una competición donde jueguen jugadores del filial. Vamos a defenderla con los componentes del primer equipo que tienen que defender, que están en disposición y en plantilla para defender los objetivos del Valencia Club de Fútbol.
Això, mescla l'aigua. Tinc en línia un home que ho ha estat tot al València, però, entre altres coses, ha estat capità i és el futbolista que més cops ha vestit la samarreta del club. Fernando Gómez, bona tarda.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Tot bé?
Sí, todo bien, gracias.
Escolta, començo, ja sé que no has vingut a això, però fa no res, fa unes setmanes has presentat un llibre que es diu La zona del 10. De què parles en aquell llibre?
Bueno, la verdad es que no estaba yo muy convencido, ¿no? De que se escribiera un libro sobre mí, pero bueno, al final hubo personas a mi alrededor que me convencieron y... Y bueno, pues el libro no es una biografía, pero sí que es verdad que cuenta de manera cronológica un poco desde que empecé a jugar de niño hasta que... una primera parte, hasta que me retiré y después, pues bueno, algunas situaciones que se han dado después de retirado y cosas que he hecho después de retirado y... Bueno, se va contando un poquito los entresijos del fútbol, situaciones que se dan. Es entretenido, la verdad es que se lee muy rápido, es entretenido, pero no es una biografía como tal.
Vaja, si expliques coses de futbol amb la carrera que has tingut, sens dubte que, bueno, que serà divertit. Escolta, ara parlàvem de les probables rotacions de demà. També sabem que Mestalla estarà ple perquè està tot venut. Clar, jo entenc perfectament el que diu Corberán. Tu creus que el valencianista que vagi demà a Mestalla entendrà que per la situació a la Lliga l'11 de demà sigui de circumstàncies?
Sí, bueno, vamos a ver. Yo, lo que pasa es que, sabes, el aficionado al mundo del fútbol es optimista por naturaleza, ¿no? E independientemente de que el entrenador pueda hacer cambios y rotaciones y saque un equipo menos titular, pues bueno, siempre albergas la esperanza de que el equipo pueda competir y, oye, juegas en Mestalla, A ver si el Barça no tiene un buen día y puedes competir el partido, en este caso la eliminatoria, porque es a un solo partido y que cualquier cosa pueda pasar. Pero tenemos muy claro también que nuestra verdadera competición es la Liga. O sea, la necesidad es imperiosa, estamos demasiado abajo, no hemos salido de los puestos de descenso, se ganó el otro día el Celta de Vigo y ahora viene el Leganés y yo creo que no puedes arriesgar a que jugadores más titulares con los que cuentas, porque además Corberán, desde que ha llegado, prácticamente ha utilizado siempre un once muy parecido, con muchísimos jugadores ya identificados como claros titulares, y no puedes arriesgar a que algún jugador pues tenga una sobrecarga o se lesione, o que en general el equipo esté cansado por haber disputado este partido contra el Barça, ¿no?, de Copa del Rey el jueves. Entonces, yo creo que todos comprendemos aquí en Valencia que se hagan muchos cambios, muchas rotaciones. Creo que el Valencia, con este mercado de invierno y con la cantidad de futbolistas que no son habituales, pues puede decidir un once más o menos competitivo y esperar a ver qué pasa y no arriesgar. Pero también tenemos claro que el Barça es el equipo, yo creo que mejor fútbol practica ahora mismo en el panorama futbolístico, tanto nacional como internacional. Se divierten jugando, están con una confianza y con una velocidad y un poderío ofensivo muy grande. Pero bueno, también son partidos que quizá ellos, pues, al jugar tantos partidos, pues quizá piensan que pueden sacarlos sin hacer demasiado esfuerzo. Y lo que está claro es que el equipo, los jugadores del Valencia van a intentar competir y los aficionados del Valencia van a intentar apoyar a sus jugadores para ver si salta la sorpresa, pero sabiendo que es muy difícil, se va a intentar, pero ya digo, yo creo que es una de los típicos partidos que depende de lo que haga el Barça. Si el Barça hace un partido, se lo toma en serio, la verdad es que no debería sufrir demasiado para poder pasar la eliminatoria. Ahora, si no se lo toma en serio, entonces, digamos que puede pasar cualquier cosa. Va a depender de pero además también entiendo que el Barça es un equipo que se divierte jugando, que la verdad es que se les ve disfrutar, y cuando un equipo disfruta, parece que se canse menos. Y bueno, vamos a ver qué tipo de partido se da. Lo tenemos muy complicado, y si el Barça hace las cosas bien, pues va a ser muy difícil.
Perquè, Fernando, per la teva experiència al món del futbol, aquest 7-1 de la Lliga et fa pensar en que el Barça és clarament favorit, o precisament aquest 7-1 pot ajudar una mica que s'acabi relaxant i dona més opcions al València?
Claro, primero, yo creo que ese 7-1 nos tiene que hacer pensar al cuerpo técnico. Es decir, no se puede intentar jugar contra el Barça jugando de tú a tú. Yo creo que ahora mismo el entrenador habrá reflexionado. Se habla de que igual mete una defensa de 3-5 con dos carrileros, y que se va a meter atrás, va a intentar dificultar, cerrar espacios, que los jugadores del Barça no se sientan cómodos en los últimos 30 metros, y a partir de ahí pues no se adelanten pronto en el marcador, no tengan facilidad para crear ocasiones e intentar aprovechar algún contragolpe. Ese 7-1 primero te tiene que hacer recapacitar en cuanto a plan de partido. Y luego, pues, bueno, yo creo que en la mente de los jugadores del Barça debe estar que ganaron fácilmente ese partido de Liga. Quizá les pueda afectar negativamente, pero insisto, es que me parece que son jugadores que se divierten jugando, que tienen muy claro a qué tienen que jugar, que se la pasan de maravilla, se asocian perfectamente, pero además están con una velocidad y una verticalidad muy, muy grande, con una claridad ofensiva muy grande. Entonces, cuando un equipo se divierte tanto, es más complicado que se relaje. Pero bueno, tenemos la esperanza de que pueda pasar algo así, para ver si por lo menos podemos competir y no se decanta el partido de entrada, y a ver hasta dónde podemos hacerlo durar.
Fernando, acabo. La sensació que tinc a distància és que a València hi ha un consens que Corberán ha millorat l'equip, però la realitat és que Baraja el va deixar en descens i Corberán el té en descens. Tu com ho veus?
Mira, yo creo que el equipo ha conseguido mejores resultados que Baraja en menos partidos, pero creo que el entrenador todavía no ha acabado de conseguir que su equipo juegue como él quiere. Es decir, las dos victorias que ha conseguido contra la Real Sociedad y contra el Celta, a mí me ha recordado mucho el mejor Valencia de Baraja. No, no el Valencia de Carlos Corberán, no el Valencia de Carlos Corberán de la primera media hora contra el Real Madrid, no el Valencia de Carlos Corberán de los primeros 15 o 20 minutos en Sevilla, no, no. Yo creo que el entrenador no acaba de convencer a sus jugadores para jugar como a él le gusta jugar, pero bueno, si jugando como está jugando consigue victorias, pues como se dice muchas veces en fútbol, desde la victoria es mucho más fácil corregir y mejorar. Pero insisto, creo que todavía Carlos Corberán no ha conseguido que su equipo juegue como a él le gusta, que le gustaría que jugase.
El Fernando Gómez, una veu autoritzadíssima per explicar-nos com està aquest València, que demà rebre el Barça als quarts de final de la Copa. Fernando, gràcies, una abraçada forta.
Muchas gracias, igualmente, gracias.
De València a Lleida, Isaac ha fet el segon al Barça, eh?
Sí, i gairebé, mira, diria que per sensacions el partit l'ha sentenciat amb aquest gol al Barça, ara intenta estirar-se la M, però en qualsevol cas, el 36 de la primera al segon, 0-2, ha marcat la suïssa Schertenleib, que ha rebut sol a l'interior de l'àrea amb cama dreta, ha fintat una defensora de la M i amb un xuc creuat ha marcat el 0-2. I dic això de sentenciar una mica per sensacions, perquè si la M destaca, i ho reclamava el seu tècnic Rubén López ahir, que no perdés el seu ADN, aquesta intensitat defensiva, potser és pel desgast físic, pel cansament, perquè el control de la pilota és totalment del Barça, però en aquest gol no hi ha hagut, no ha mossegat la M, per tant, Schertenleib que ha marcat el 0-2, domina el Barça, els de Pere Romeu, 38 de la primera, a M 0, Barça 2.
Una pausa i debatem. Quin partit és més prioritari? València o Sevilla? Ara venim.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Aquesta és una pintura única.
Ahà, i què val?
Molt cotitzada. És del 1931.
Mira, com el meu avi.
I nota la transició des del cubisme?
Sí, sí, que es nota.
La pinzellada és tan rebel.
Molt punky, sí.
Punky?
Me l'emporto.
Tu tranquil, que si et toquen els milions de l'euro jackpot de l'11, tens tota la vida per aprendre a gastar-te'ls. Aquest divendres, per tan sols 2 euros, pot de 75 milions d'euros. Euro jackpot de l'11, milionari forever.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
El dijous 13 de febrer, venim amb tu. A Catalunya Ràdio.
Tornarem a fer els nostres programes on ens proposeu els oients.
Hola, em dic Esther i sóc fornera. I m'encantaria que...
I ja estem valorant totes les propostes que ens heu fet arribar.
I ens agradaria molt que vinguéssiu a la nostra xurreria.
Acabem de comprar una casa amb un pati molt xulo.
Fins i tot podem canviar de país.
Estic interessada en que vingueu a Milà.
Jo us convido a que vingueu a Viena.
Vivim a Copenhague des de fa 4 anys.
Molt aviat sabrem els llocs on anirem aquest any.
Venia a fer el programa a Cementiris de Barcelona.
Arribarem fins on ens digueu.
El dijous 13 de febrer...
Venim amb tu.
Sisplau, que us estem esperant i us estimem molt.
Amb el patrocini de Caprabo. Preus bons sempre.
Mundo Deportivo i One Sixteen presenten el màster final de The Paddle Cup by Cupra. El proper 15 i 16 de febrer a l'Oliva Nova Beach and Golf Hotel de València s'enfrontaran les millors parelles del circuit per convertir-se en els guanyadors de la segona edició. Amb el patrocini de Cupra, Wilson, NTT Data, Philips, Intimissimi Uomo, Mau, Adeslas i Oliva Nova Beach and Golf Hotel. Quan tot
s'alaire... Jo mai ho he fet a la dutxa. Jo mai he estat el crush de ningú. Jo mai m'he llevat sense recordar res de la nit anterior. Jo mai he mentit als pares. Jo mai m'he amagat dels meus amics. Jo mai he estat entre la vida i la mort. Jo mai he vist jo mai.
Jo mai. Dilluns, nova temporada.
En exclusiva a la plataforma 3Cat.
Aquest és l'univers podcast de Catalunya Ràdio.
I estic parlant dels anònims. El Barça reserva també em rebre un...
Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça.
És tan fort que cada vegada que hi penso...
Tota l'actualitat del Girona amb Eduard Solà.
Vas saltar del canvi de l'eix juvenil.
La finestra del futbol de casa nostra explicada per Marc Marvà. Barça reservat, Girona reservat i futbol català. A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Cada cultura té les seves pròpies peculiaritats.
Crec que sé el que estàs pensant si em mires.
Jo sempre procuro fer didois i fer riure.
Aquestes peculiaritats influeixen en com vivim i en com interpretem el món.
Va, que ens divertireu.
La República del Mediterrani, el videopodcast de la Maria de la Pau Gené, que descobreix les diferències de cada territori catalanoparlant.
Jo sóc molt partidari de primer follem i entenguem-nos al llit.
Jo també.
La República del Mediterrani, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3K.
Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
Som 3Cat. EAE Business School patrocina aquest espai.
De seguida us escoltem a vosaltres responent la pregunta: quin dels dos partits d'aquesta setmana us sembla prioritari? València a la Copa, Sevilla a la Lliga. El Sergi ja ha dit València a la Copa, de totes, totes. Gemma, Gerard?
Jo és que crec que el següent partit sempre és el més important, però és que... En aquesta ocasió... crec que, a més, que és que el Barça... Em sembla que ho té molt, molt fàcil contra el València. Crec que no patirà ni gens ni mica.
Però tu posaries l'onze de gala demà o diumenge?
No, no he posat l'onze de gala.
Això és el que creus que farà Flick.
Que farà Flick, però no posaria l'onze de gala en València, en Mestalla, perquè crec que no serà necessari. Crec que el Barça, fent canvis i donant descansos a alguns jugadors que lo necessiten, té prou per guanyar el partit. I que el del diumenge sí que serà, perquè, a més, sabran ja quin és el resultat del Madrid Atlético i és una oportunitat d'oro per ficar-se a la Lliga.
I jo prioritzo Lliga, també. Em costa donar més importància a la Copa. Sí que, evidentment, és a quarts i estàs...
És veritat que el punt que diu la Gemma influeix. És a dir, si el partit
guanyable,
de Copa de demà fos al camp de l'Atlètic de Madrid, pensaries, home, si anem a mitges tintes no guanyarem. I el que diu la Gemma té raó, que la lògica diu que demà...
Si es tracta de triar on has de fer les rotacions, les has de fer demà.
Sí.
I dius, ja, però hi ha el risc que t'eliminin.
És més, i clar.
És que t'eliminin a la Copa...
Ah, no.
Tampoc és un drama, tenint en compte que a la Copa l'Atleti de Madrid ja ha passat, probablement el Madrid passarà avui, i si tu passes... Hi ha unes semifinals contra l'Atlético o contra el Madrid que poden desgastar molt de cara a la Lliga. Per tant, jo crec que el risc és assumible. Si t'eliminen, també tindrà la seva part bona.
I també els pots desgastar tu, també, de cara a la Lliga. Per si no, es trobaran el València, que també estarà pensant en un altre, amb el qual serà...
Ja, però imagina't una semifinal. Barça-Atlético de Madrid i, per l'altre cantó, el Madrid contra...
Madrid-València.
Madrid-València.
Ja estan dos partides.
No, jo dic que si tu passes i jugues contra l'Atlético de Madrid...
Però que tenim por al Madrid i els hem guanyat...
No, el que suposarà això de cara a la Lliga.
Fa 6 anys que no té una final la Copa en públic. Ja és només per això.
Després la Copa no et soluciona res cara a salvar l'any, Sergi.
Jo et dic que arribar al partit del... Per mi, No dic que fiqui a l'onze de gala, ni molt menys, però si ara tens 16, 17 jugadors, 18, que estan tots endollats... La primera part, el dia del Betis, està l'eliminatòria...
T'ho faré diferent. Tu t'emprenyaràs més si demà ens eliminen que si perdem algun punt diumenge.
Clar, si demà ens eliminen, la gent no se n'anirà... Mira, és que clar, ara ens centrarem amb el Sevilla. Perquè aquí t'assegura que...
Ningú estarà content,
però... T'assegura que Sevilla guanyaràs quan has fet el Panoli al camp del Betis, al camp del Getafe, al camp del Celta, al camp de la Real... El camp de la Real van passar per sobre. Ara sí, estem en una bona dinàmica, però si ara no passes a...
Estàs viu a la Lliga. Sí, penso que has de posar les opcions a la Lliga.
Com que tothom ho veiem fàcil, i també el València té el xip en el partit del Leganés el diumenge, potser mitja horeta et basta. És suficient, però, home, no afrontaràs bé el partit del dissabte, del diumenge a Sevilla, si t'han fet fora un València que està en zona d'ascens i a sobre amb sense les seves figures.
Hi ha una deducció clara que veurem aquí prioritza Flick, si Copa o Lliga, que per mi, si heu comentat amb un deportiu que, per exemple, Ferran pot jugar aquesta posició de fals 9, per mi, si Ferran juga de fals 9 i no juga a Lewandowski, està claríssim que prioritza la Lliga.
Sí, però Ferran també va jugar contra el València.
És que, en realitat, contra el València ja hi va haver les rotacions a la Lliga, per tant, si demà podries repetir l'11 i serien 11 de rotacions.
No entenc per què el Barça, en tots els desplaçaments europeus, es queda a dormir i ara alega que s'ha de canviar d'aeroport i tal, no sé què, que ha d'anar de Castelló, queda't a dormir i el divendres baixes tranquil·lament o puges des de València.
Sí, si tornem per la P7 ja et pares a la ciutat esportiva i entrenes.
Que hi ha un AVE molt ràpid.
O fins i tot es podria produir la situació de tornar des de València en autobús, que deuen ser 3 hores.
Impensable.
3 hores i mitja.
Home, són 3 hores i mitja, com a màxim.
Sí, 3
dramàtic.
Hores i mitja.
Dramàtic, però si ho he fet tota la vida, amb 3 hores.
Estic ironitzant. Sonia Oleart, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Quin dels dos partits d'aquesta setmana considera la nostra audiència que és prioritari?
Doncs amb un 57% Sevilla.
El Sevilla.
Sí.
Per tant, la gent està per la Lliga.
Bona pregunta, departament de preguntes. Molt bé.
Sí, sí.
Ens hem quedat sense pregunta per demà. Bé, un
56%. Però... és un 56%, per ser més curosos. 56%. El Lluís Penya-Segat diu: trobo falta l'opció, tots dos, però hem vingut a jugar i voto el partit contra València perquè per guanyar el triplet hem de guanyar la Copa, per la qual cosa trobo de tot punt prioritari el partit de demà dijous. Guanyar tots dos seria però meravellós. El Ramon Coloma diu: tots dos, el Barça és un equip gran i hem de lluitar per tot. El Joan Sastre diu: em sembla de totes el partit de Copa. Si perdem, automàticament perdem o deixem de guanyar un títol. Perdent a Sevilla no hem perdut res, o si més no, perdem possibilitats de la Lliga. El Carles Porta diu: si no guanyes a València, deu Copa i Sevilla depèn dels madrilenys. El Toni diu: els dos, dir el contrari és la mentalitat d'equip petit. El Pif Ferrer diu: fàcil, jo jugaria la Copa amb els suplents. La Lliga és una competició molt més important. O el Dani diu: la Lliga és més important, però en tot cas, si només es guanya la Copa, també traurem l'autobús de la rua de passeig.
No ho veig gaire clar, però ho debatrem amb els conductors de l'autobús quan correspongui. Gràcies, Sònia.
Fins ara.
Salmurri, alguna cosa més?
No, res més.
Marcesc.
Molt bé, que vagi molt bé. Això.
Aquesta.
Ho clavaves, és que ho clavaves.
Aquesta és aquesta.
No, ara s'ha d'esperar de cop fa... No, la primera vegada que la vaig sentir gairebé caic del llit.
Però igual.
Fora com una parada, és molt interessant. Encara no.
No, la sentim, tu no pateixis.
No, això val la pena.
Sí, ja, i tant. Que val la pena.
Que t'esperàvem. No.
Sí, que té ara temps.
Ara. Ara no.
Tampoc.
Hi ha un clip que estàs fent una cosa que va fer un youtuber o un influencer que ja, ara ve. Ara no ve.
No. Hi ha un moment que m'agrada molt aquest moment de la cançó. I'm the bad guy. Ara.
Duh.
A veure,
que destaquis això. Aquesta cançó, que probablement és el pitjor d'aquesta cançó.
No, a ell l'agrada el do.
És el gir. Estava escoltant, dius, no, està malament aquesta cançó. De com et fan? Duh. En fi, d'aquí una hora i quatre minuts a Butarque, Leganés, Real Madrid. Segon partit de quarts de la Copa. Abans ja la Sònia us ha avançat, perquè és l'alineació oficial del Madrid.
Però només has dit defensa.
Sí, ara anem
amb l'11.
Jacobo i Asensio centrals, en absència de Rüdiger, d'Àlava, de Militao des de fa segles. Amb qui més juga Ancelotti?
L'únic de la porteria. Defensa per Valverde, Asensio, Jacobo i Mendy. Mm-hmm. Mig del camp per Tchouaméni, Modric i Arda Güler.
Suplant tot.
I al davant, Brahim, Endrick i Rodrigo. No juga Vinicius.
Vinicius, que és l'únic del trident que hi era, perquè Mbappé està lesionat. I Bellingham. No, clar, Bellingham no és trident. Bellingham està lesionat o és...
Bellingham, però ha quedat descartat, però en principi pel derbi serà, no? Sí, però bueno, molèsties.
Tchouaméni no podia posar de central?
Bé, era una opció, però...
Amb Asensio?
Tot
i que parlo molt bé d'aquest nano,
eh? És que jo crec, si no ho tinc mal entès, aquest Jacobo anava per davant d'Asensio, però es va lesionar. I després hi ha un central català...
Es va lesionar de lligaments.
Hi ha un central català que també anava per davant. Vaja, Asensio no ho ha fet malament.
Vinicius, Lucas Vázquez, Ceballos i Fran García són els únics jugadors del primer equip que té a la banqueta Ancelotti. També hi ha Vallejo, però és que Vallejo no compta. No compta. Per Ancelotti. Però la resta ja són jugadors del filial.
Sí, lo de Vallejo no... Sí, però... sembla que, bueno, ell ha tingut l'oportunitat de sortir del club i no...
Sí.
I no.
Com era aquell davanter? Que és
Mariano.
Mariano, no, és el Mariano de la defensa. Però és estrany, jo aquest tio el recordo jugant minuts de Champions en alguna d'aquelles remuntades.
És un expedient X i a vegades he sentit que si hi ha un problema de salut mental... però no se sap exactament, perquè hi ha un oscurantisme i una falta de... una manca d'explicacions.
Sí,
no
és com que tothom assumeix amb normalitat que Vallejo està allà, però que no mateix compta.
Amb lo qual te porta a pensar que hi ha alguna cosa. Sí. Perquè si ningú
es alguna plantea... cosa que no és futbolística.
Això mateix. Si ningú no es planteja que
clar,
home, perquè... si està allà, no juga mai... i ell no vol sortir...
És que, clar, la lectura és que si no juga avui, no jugarà mai, perquè, clar, jugant dos centrals amb fitxa del filial, però... Ell és a la banqueta, que això és el que...
Ja, ni tan no sols els molesta
deixar-lo,
no?
Fora de la convocatòria. Sí. Gemma, com ho veus, això, avui? Perquè el Leganés, no sé l'11, però tenia entès que, a diferència de Getafe i València...
Se lo creen
seriosament.
Sí, sí, però no és tan el Leganés com el Real Madrid, i el Real Madrid ho porto dient des de que va començar la temporada, no és un equip fiable, i menys ara. Ara està en un moment de feblesa que fan una miqueta de por. Perquè si els surt l'assumpte des del començament, fenomenal. Però en quan es torça alguna coseta, pateixen molt i pateixen massa. Tinc molta curiositat per Endrick, perquè Endrick...
És un partit enverinat, perquè no jugues mai. I, bueno, una mica on va ser que va jugar, a l'Illa? A l'Illa va jugar i va perdre al Madrid, i va ser, bueno, és que, clar, ha jugat i han perdut, que em va semblar una mica... I no ha tornat a jugar.
Endrick sol sortir quan falten, què, 5 minuts, 10 minuts.
Últimament ni això, pobre.
I quan surt, funciona. O sigui, és un tipus bastant explosiu,